El divendres vam tenir ple, el corresponent al mes de juny, i el que fèiem ara, com sempre, és doncs, saludar els diversos portaveus dels grups polítics al ple perquè ens donin el seu punt de vista. Saludam en Rafa Ramírez, en aquest cas de conseller del Partit Socialista i membre, per tant, de l'equip de govern. Benvingut a Ràdio Illa.
Gràcies, Pepo. Bon dia, Formentera.
Ell és el titular, justament, de Benestar Social. Bé, vostè mateix, què en trauria del ple del mes de juny? Va ser un ple, diguem-ho així, de menys intensitat que altres, potser també pel fet de que aquest mes de juny hem celebrat el ple de l'estat de l'illa, no?
Sí, el pleno de l'estat de la isla. Siempre está dividido en dos partes, uno es de análisis de la situación, de cómo lo ven los grupos políticos, y otro es de resolución de propuestas, que se votaron 24. Normalmente se nos deja un poco exhaustos, ¿no? Y entonces cuando llegamos al siguiente pleno, que es el ordinario del mes, pues bueno, las propuestas, después de haber presentado 24 entre los grupos políticos, pues obviamente es un pleno, normalmente suele ser un poco más ligero y va más rápido, ¿no? Cosa que yo creo que agradece el público que lo veo online y nosotros también. De todas formas, hubo alguna cosa interesante que yo creo que conviene destacar, ¿no?
Claro.
Aparte de cosas bueno, que tienen que ver con la administración normal, ¿no? Con la estructura lógica y cosas que suceden cada día, como compatibilidades o, por ejemplo, dar cuenta de que la consellera Paula Magallán se incorpora después de haber sido madre, ¿no? Pues este tipo de cosas que son más administrativas. También hubo cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, la propuesta, y es una de las que llevaba yo, del nombramiento de los vocales a la Comisión de Ética y Buen Gobierno del Consejo de Formentera. La legislatura pasada, a propuesta de iniciativa del Partido Socialista, es cierto que también el Partido Popular presentó una propuesta similar, pero se debatió la nuestra porque la metimos antes. Bueno, pues se creó una comisión de ética y buen gobierno, ¿no? Una ética que nos dábamos nosotros mismos para un poco sirviese con un código un código ético que aprobamos. Lo que nos damos es una forma de comportamiento y autorregulación para tener comportamientos éticos y evitar tipos de corrupción, ¿no? Dentro de la institución. Y hoy, este viernes, después de mucho tiempo, pasa ya, el código ético se aprobó y faltaba el nombramiento de la comisión. Y las personas que se incorporan a la comisión, que son 5, está la señora Lina Mayans, está Andreu Ferrer, que es funcionario de la casa, Lina Mayans también es funcionaria de la casa, está Javier González Granado, que es el notario de la isla, personas que son que no son miembros natos de la comisión y que han aceptado voluntariamente este nombramiento, y luego tenemos al secretario de la institución y a la consellera de Recursos Humanos. Agradecer a todos, porque es una comisión que no tiene ningún tipo de remuneración y lo único que es más trabajo, ¿no? Y es un trabajo, pues bueno, que es una comisión que hará seguimiento de la conducta ética, entre comillas, de la institución, y en un momento que haya algún tipo de bueno, cosa que resolver, pues será tratada en esa comisión. Por otro lado, también hay otra propuesta que me parece interesante, que tiene que ver con la energía eléctrica y cómo los usuarios que generan energía eléctrica a través de estas nuevas tecnologías y más ecológicas para generar energía verde, pues cómo lo vuelcan a la red, ¿no? Sabíamos que tuvimos un triste legado, entre otros, ¿no? Que fue lo del impuesto al sol, ¿no? Del Partido Popular sobre la autogeneración eléctrica. Y bueno, el fruto de esto todavía estamos intentando resolver temas. Y en este caso lo que tiene que ver es cómo las compañías están poniendo dificultades para las compañías eléctricas, las grandes compañías eléctricas, para que el excedente que uno, cuando pone una instalación de placas fotovoltaicas en su casa, ese excedente que no consumes, sea volcado a la red y esté para todos, y además te tengan que pagar, es un precio mínimo, porque el PP ya se encargó también de rebajar este precio, y es algo que es complejo de gestionar ahora, para que esto te la admitan, porque ni siquiera te la admitían, con lo cual estamos generando una electricidad que nos ha costado, bueno, pues un cambio de mentalidad, un cambio de estructuras, un cambio de sistemas de generación, y no era aprovechada, con lo cual es horrible. Entonces se insta desde este Consejo Insular a que las compañías no pongan pegas para que ese volcado del excedente que te sobra de autoproducción sea posible, ¿no? Pues vaya a la red, te tengan que pagar una parte que es apenas marginal, pero bueno, por lo menos no se pierda, ¿no? Porque recordemos que hemos pasado de una situación donde éramos avanzadilla en Europa, el gobierno de Zapatero, esto yo creo que los titulares lo recordamos bien, es que llegamos a ser los máximos productores vamos, estábamos ahí, no sé si más que Alemania o una cosa así, ¿no? Pasamos a tener un impuesto al sol donde, además de penalizar la generación de energía, es que tenías que pagar por generarla para ti mismo y por volcar la red tienes que pagar tú como generador. O sea, esta situación...
Ahora ya no, por eso.
No, ahora ya no pasa esto, no. Desde 2019 en Baleares hay una norma que lo regula y que bueno, se acabó con el impuesto al sol.
El que pasa es que una cosa es que el Consell de Formentera insti a las compañías y la otra cosa es que...
Las compañías están obligadas desde 2019 por la ley del Gobierno Balear. Entonces, lo que estamos ahora es recordándoselo por la buena, ¿no? Pues seguramente habrá que hacer una presión de otro tipo, pero claro, hay que incidir en esta línea, ¿no? Que es lo justo, entiendo. Llevaba yo otra propuesta también que tiene que ver con reorganizar los espacios públicos, es decir, estudiar, porque todo el mundo sabe que esta institución ha ido asumiendo más responsabilidades, más servicios, una carta de servicio más amplia, y los espacios se nos van quedando pequeños. En Formentera, todos los espacios como filosofía deben ser compartidos y debemos ser lo más eficientes en su gestión, y haremos un plan de usos de estos espacios, ¿no? Una pregunta que hizo esa unión, que tenía que ver con la residencia, que también avanzar, ¿no? Que a partir de septiembre empezará el vial de acceso, que es el elemento que nos falta para poder abrir la residencia. Y lo que yo respondí en cuanto al tema de la residencia tenía que ver con que al año que viene, máximo, o sea, el 2022 estará abierta. Intentaremos ir recortando meses, porque siempre es una pelea. Hay temas, falta algún tema administrativo, está la contratación de los enseres, de las camas, los armarios, todo esto, que esto ya está en marcha.
Pero
esto
la obra está feta ya.
Sí, la obra física, pero falta el acceso, porque no, bueno, pues hay claro, un vial que desde la rotonda habrá un acceso diferenciado para residencia, y eso se empezará a construir en septiembre.
Desde la rotonda de la Posidonia
se
accedirá.
Sí, ahí, o desde la entrada, no sé bien porque no he visto el proyecto.
Desde la entrada al cementiri, diguem-ne.
No lo sé, tendría que mirarlo, pero vamos, habrá un acceso diferenciado para poder encajar bien y que no haya, claro, no abriremos con obras ahí para una residencia que debe ser un espacio de tranquilidad y de... Claro. Y de prestación de servicios para los mayores, para estos mayores. Y bueno, lo que está claro es que intentaremos que mis fechas más optimistas pues serán segundo semestre del año que viene y bueno, intentaremos recortar meses. Y en eso estamos.
Sobre les declaracions institucionals, se'n va aprovar una pel Dia de l'Orgull i LGTBIQ+, per cert, que és avui,
sí.
Ja trigueu a fer-vos les vostres fotos en els bancs i en els passos de zebra multicolors que hi ha a Formentera amb el hashtag perquè arribi, en aquest cas, a les xarxes socials.
Recordar que prestamos un servicio específico para personas LGTBI.
El SAI.
El SAI, que lo prestamos desde Servicios Sociales. Y bueno, hemos empezado, es cierto que tenemos el servicio jurídico, psicológico, tenemos administrativo y tenemos de trabajadores sociales. Este servicio es importante, los técnicos están formando, ya han empezado una formación que llevan ya un mes formándose, y bueno, será específico y recordar a todas las personas que bueno, pues tienen las puertas abiertas para cualquier tipo de consulta que le pueda sugerir. Y luego estaba la declaración institucional con el motivo del Día Internacional de las personas refugiadas, el 20J. Hemos estado, hay una exposición en la plaza que se puede ver, hubo un concierto en la Mola.
On és ben bé? És que l'altre dia m'ho preguntaven, a la plaça on es troba l'exposició, aquesta, la del fotògraf palestí?
Es Marés, sí. És la tienda que hi ha de ropa, bueno, que hacen, que hay varias, hay un par de tiendas de ropa.
Com la banda del cantó de l'església, no? Sí. Al costat de l'església. Entenc?
No, està com enfrente. Bé. Bueno, sí.
O sigui, davant del canapepa.
Ya, sí, perfecto.
Ahora nos entendemos.
Ahí sí. Vale, y bueno, que es importante esta semana, ¿no? Hicimos un concierto también con una persona que es de origen palestino el sábado en la Mola, en la Casa del Poble, sí. Agradecer a la Casa del Poble el trato y acoger este acto también. Hay 80 millones de personas refugiadas por el mundo sin patria, ¿no?
80 millones de personas.
Sí, mínimo, ¿no? Y fruto de conflictos como la guerra de Siria, como el pueblo palestino, como saharauis, como estos son los grandes, ¿no? Los que conocemos. Y luego hay, pues, muchos otros conflictos que hacen que...
La Rohingya, vienes a saber.
Destruir vidas, ¿no? Y gente que no tiene patria, que no puede tener una visión de esperanza y con una tristeza profunda, ¿no? Entonces, bueno, qué menos que conocer el tema, ¿no? Para los ciudadanos y bueno, cuando tenemos algunos debates también en el Pleno, ¿no? Sobre las personas que llegan, ¿no? Y les denominamos ilegales, ¿no? Pues a mí estas cosas me dan... Porque es un lenguaje que genera una realidad, ¿no? Y bueno, entiendo que no hay ninguna persona ilegal, ¿no?
Rafa Ramírez, és conseller del Partit Socialista. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que tingui una feliç setmana.
Gràcies, Pepo. Igualment.
Va, 9 i 25, 4 i 25. Seguim endavant amb aquest repàs del ple del passat divendres, del ple del mes de juny. Ara tot seguit saludarem a Cristina Costa, consellera del grup opositor Sa Unió de Formentera.
De far a far, es magazín desmatí de Ràdio Illa. De 8 a 12 i de 3 a 7.
Als Arenals de Migjorn ja és oberta el Casa Patxà Formentera, la mescla perfecta del quiosc tradicional i l'univers i experiència de Patxà. Un nou concepte que et seduirà sense deixar de banda l'esperit de Formentera. Servei de restaurant de la 1 del migdia fins a les 7 de la tarda. Us oferirem la millor cuina mediterrània, en què el peix i el producte de proximitat seran les estrelles. I també una zona snack per fer-hi tapetes, sucs naturals, còctels. Casa Patxà a Migjorn, un espai de repòs i tranquil·litat per l'illa de la Calma i un hotelet amb encant de 14 habitacions, totes reformades, totes amb vistes a la mà, oberts cada dia des de les 12 del migdia fins a la posta de sol, que podràs gaudir des d'una platja única amb musiqueta ambient de fons. Casa Patxà a Migjorn, un espai de repòs i tranquil·litat per a l'illa de la Calma.
Restaurant Capri, sa mateixa ànima des de fa més de mig segle. Obert migdia i nit amb arrossos, marisc, llagosta, llamàntol i peix de Formentera com a especialitat. Un oasi de tranquil·litat al bell mig d'Espujols amb el sabor de Formentera. Restaurant Capri, fes la teva reserva cridant al 971-3283-52. 83-52.
Pinatà, tapes o restaurant, tu decideixes. En l'oasi de pau i fresca que és el nostre pati interior enmig d'Espujols, mos agrada alegrar-vos a sentits. Fa anys que mos hi dedicam i ho feim amb passió, ja ho sabeu. Vàrem ser pioners amb les pinatapes i cada volta estan més especialitzats en oferir una cuina de mitges racions, perquè pugueu tastar més especialitats i l'estona espinatà es faci més amena i relaxada. I enguany obrim els migdies, tant si vols venir de tapes com si vols venir a menjar de manera clàssica. Un arrosset, peix frit amb ceba o un bon bogavant a l'ajillo i patates. I per cert, el 95% de la nostra cuina està adaptada per a celíacs, que seran un mes a la festa gastronòmica. Pinatà, obrim cada dia, migdia i nit. Reserves es 971-32-81-37. 81-37. Es nou passeig Miramar d'Espujols, Pinatà i delecta't en sa cuina ben feta. Tapes o restaurant, tu decideixes.
Cada matí de 8 a 12, de far a far. I a les tardes, de 3 a 7. De far a far, es magazín desmatí de Formentera.
Ara és el torn de l'oposició, de Sa Unió de Formentera. Saludem a la seva consellera, Ana Cristina Costa. Hola, molt bon dia, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, bon dia a tothom, bon dia, Pepo.
Bé, Sa Unió va presentar dues propostes, les dues que van ser rebutjades per la majoria de l'equip de govern i, a més, va plantejar, diria que mitja dotzena de preguntes de control al govern insular. Vostè mateixa, començant per les propostes.
Correcte. Nosaltres hem fet dues propostes perquè hem cregut que eren importants. També hem de dir, com s'ha dit fa un moment, vam tenir el plat de l'estat en el mateix mes.
Sí.
Va ser intens, vam presentar una batalla de 12 propostes en el plenari en aquell moment. I en aquest és una mica més relaxat i hem cregut que havíem de presentar-ne dos per nosaltres, l'urgència que teníem.
Sí.
Una d'elles és la seguretat de les places, que vàrem dir, que com ha explicat en Llorenç fa un moment ho sentia, és per ajudar la gent a respectar les mesures. Sabem que ara començam una temporada, és una temporada complicada,
sí.
És una temporada que tots estem una mica nerviosos perquè no sabem què passarà, no sabem si els contagis augmentaran o no, si podrem seguir les mateixes condicions, i nosaltres, amb esperit de que tot funcioni millor i que la gent tinga un coneixement de que les mesures s'han de respectar, que ens podem relaxar, però amb prudència i, sobretot, amb molta consciència. Sabem tots que vivim de turisme, vivim d'aquests 3-4 mesos últimament, i hem d'intentar estar tots bé i no, que no hi hagi contagis, i per això mateix nosaltres demanàvem aquesta seguretat. Per què dèiem això? Com hem dit abans, era perquè moltes altres localitats, vam veure Ciutadella, vam veure altres poblacions, que en les festes, o la gent mateixa, perquè ja sabem que estaven anul·lades, la gent se posa una mica en aquest relax, es posa mig de les places, es posa per les zones a veure, a fer festa, sense ser conscients que això pot ser un risc cap als contagis. Què proposava la Unió? La Unió proposava que hi hagués una cara visible, és a dir, igual que ara s'ha presentat a l'hospital fa dos dies o tres unes adolotes o joves amb un xaveco taronges, amb un xaveco visible, que la gent pogués reconèixer,
sí,
perquè tu tens una referència a preguntar el que es pot fer, el que no, i sobretot dissuasori. És a dir, no anem a multar la gent, no preteníem que fos una cosa imposada, sinó que la gent veiés les recomanacions. Que pugues dir algú amb autoritat, que pugues dir, no, s'ha de guardar distàncies, s'ha de... que controlem una miqueta. Sabem que els efectius de policia no n'hi ha prou, per diferents motius, la Guàrdia Civil tampoc no arriba a tot, i, com sempre, i està demostrat que en diferents propostes ho han anat demanant que augmentin tots els esforços, no n'hi ha prou. Entenem que això és competir les competències de policia, que té que regular, però entenem que una cosa dissuasòria amb uns controls en gent visible, que sabem que moltes vegades cultura posa una persona quan són organitzats pel Consell, però creiem que seria una manera de dissuadir o que la gent ningú es preguntés i que no ens arrisquem en aquest tema. Per això vàrem fer molta força amb això. Després també vàrem tenir una segona proposta que era sobre els aparcaments de la Sabina. Tothom ha vist que durant aquest hivern s'ha anat fent tota la obra i remodelació de la Sabina, sobretot ara del moll de Llevant, i clar, en la següent conseqüència, com vàrem dir en el plenari, ha quedat un poble molt agradable, un poble per poder passejar, un poble que, la veritat, és que convida a anar-hi. Què passa? Si tu un poble convides a anar-hi, però no deixes que ningú pugui aparcar, és complicat. Hem de recordar que només des de la zona que hi ha avui en dia la torre, m'ha vist que és de Formentera Mar, no sé quina és una torre que hi ha, just entrant amb la Sabina a la dreta, fins el que és el moll de pescadors, la nova cofradia, en aquell tros, només en aquell tros, s'han llevat quasi 50 aparcaments. N'hi havia 82 i ara en queden uns 28, 29, més o menys. Què passa? Nosaltres, en les reivindicacions, tant de pescadors com dels propis usuaris, oficines, rentacars, taquilles, un munt de gent que va treballar a la Sabina. Primer, si parquen a les zones blaves, estan ocupant un espai pels usuaris que vulguin anar a fer un gelat, a fer un cafè, un paper, que qualsevol cosa que doni moviment a la Sabina. Nosaltres, amb aquest esperit rotatiu que la gent es moga, vàrem instar el Consell a crear un aparcament dissuasori. Certament n'hi ha un. Recordem que l'entrada de la Sabina, just davant el parc infantil, hi ha un pàrquing dissuasori, però és per 5 dies, màxim. És un pàrquing que jo crec que està creat més per als que tenen que anar de viatge 2-3 dies, que no està restringit a qualsevol usuari, per supost, però pensam que si jo quedo ocupat per aquesta gent que se'n va 2-3 dies, les persones que van diàriament a treballar, perquè recordem el munt de negocis que s'han fet allí, que està molt bé perquè això dona vida a la Sabina. Però què passa? Que ofegaven els treballadors, no tenen un lloc per aparcar, no tenen, i nosaltres el que vàrem fer és proposar. Què passa? Sabem que l'espai de la Sabina és reduït. Sabem que no n'hi ha més des que hi ha. Però sabem també que hi ha terrenys que es podrien adaptar. Hi ha terrenys que si arribes amb un consens amb els propietaris, inclús temporalment, 2-3 mesos, sabem que n'hi ha molts que els utilitzen a la nit, perquè potser són per postes de sol, sabem que n'hi ha que són per seus residents que dormen allí, entonces unes hores es podria crear. Fer solucions. Nosaltres creiem que no deim que es creï un parc per tota la vida allí, però sí algo que doni una solució. Una solució per fer més fàcil la vida a tothom. I també per després, amb aquell alleujament de l'aparcament, la gent que ha d'anar a Eivissa per qualsevol paper, per qualsevol metge, per qualsevol cosa, pot anar i venir en el mateix dia sense el problema de no trobar-ne. Perquè recordem que si una hora va més tard de les 10 a la Sabina, és bastant complicat trobar-ne. I inclús els propis treballadors de la Sabina també diuen que si han aparcat al matí no se'ls ocorreix anar a buscar res a Sant Francisco, ni a Sant Ferran, ni a ningun altre poble, perquè quan tornin no hi haurà aparcament, serà impossible i perdran més d'una hora a tornar al seu lloc de feina. Entonces jo creiem en aquest tema que és bastant important ajudar i recolzar els residents d'aquella zona, a treballadors, a pescadors, a tothom que està fent aquests serveis. Recordem que hi ha molta gent que va cada dia a Sabina a treballar i no hi viu. I després, bueno, vàrem fer 6 preguntes, simplement per saber una miqueta les situacions, també veient-se, una d'elles és a veure quins criteris havien seguit per la via pública d'Espujols, perquè recordem que hi ha el passeig peatonal que ha quedat des de la volta fins als bafos, per dir-ho així, ha quedat també peatonal. Tot això, com sempre, lleva aparcaments, i allí sí que s'ha fet un pàrquing més, si no m'equivoc, dissuasori que pot aparcar la gent a les afores d'Espujols. Entonces estan fent un poble agradable i amb solucions. Ara veurem aquest estiu com anirà, si seran suficients, si no, si haurà de tornar a estudiar. Però el mateix demanant per la Sabina, un poble amable amb aparcaments per tothom que hi vulgui anar. I després van preguntar el tema de l'oaca tant a Sant Ferran com a la Mola,
sí,
que va ser una proposta que varen fer i va ser aprovada per unanimitat. Simplement varen preguntar per quan pensaven. I, bueno, simplement, en breu, quan poguessin, supos que esperem que sigui el més aviat possible, perquè hem d'intentar alleugerar tot el que siguin les càrregues aquí en el centre, perquè així també evitaríem desplaçaments innecessaris i que la gent fos més fàcil fer tots aquests tràmits, que a vegades per un tràmit has de baixar i fer-lo. Després també vàrem fer un altre de la residència majors. És un projecte que ja està des del 2007 damunt la taula, que es va posar quan va venir el Consell, havia la partida pressupostària per fer la residència. Creiem que 2021 estan contents que quasi estigui llesta. 2022 esperem que serà la realitat, com ara ha dit el senyor Ramírez, i esperem que de veritat comenci a funcionar. I sí que ens preocupa perquè veiem que la gent major necessita aquesta necessitat que els familiars tinguin els seus majors prop de casa, no tinguin que anar a altres residències i puguen estar prop dels seus familiars. Després també vàrem presentar, simplement preguntar, l'escola de Sant Ferran, quan començaria tot el que és el nou curs escolar i com es faria el trasllat. Simplement preocupar-nos una miqueta, sí, per veure si començaríem amb temps i forma el nou curs, que esperem que sí, que supos que tot això d'aquí en la brigada i tal es farà tot el procés, i esperem que de veritat en setembre, quan comenci tot el nou curs escolar, ja siga de veritat una realitat. Després també vàrem preguntar, la Unió també moltes vegades, hi ha molts de temes que van en el Consell d'Entitats. Nosaltres estem totalment d'acord en el Consell d'Entitats que ells debatin els temes importants per Formentera, però que tots els residents de Formentera i totes les associacions hi puguen participar o estiguen representats. Varen preguntar quantes n'hi havia, varen dir que unes 115, i que actualment n'hi havia 53. Això que vol dir que no tothom hi participa, no tothom hi posa part, creiem que hi ha que fomentar-ho més, que sigui realment un pas real, és a dir, que quan algú es decideixi allí no quedi fora, vull dir que realment es compleixi, que se vegi l'utilitat, no? Vull dir, una cosa quan funciona, si ho demanen, com ara mateix, l'skatepark, els garrits, els boixos, varen demanar l'skatepark, crec que en dos o tres consells de l'infància.
Uf, ja fa ara, molts anys, sí.
Jo des que estic aquí dins, des del 2011, l'estan demanant, estan fent reivindicacions per petició dels boixos, no? Dels propis que hi patinen. Jo conec algun que ara té 21 anys i el du, diguem, des de 10, vull dir, que duim mai darrere d'això, no? I estem molt contents que, per exemple, per un motiu o l'altre, això s'hagi fet. Per quin motiu? Perquè els boixos, quan van a aquest Consell de l'Infància, veuen que les seves peticions es fan realitat. Llavors, lluitam allà dins, els polítics, lluitam tothom, no? Però em refereix que té que tenir una utilitat. Hem de fer que el poble realment, quan triï i es vegi acabar alguna banda. Vull dir, no, com diuen, no, en castellà, que no vaya a saco roto, no? I creiem que això és molt important, potenciar-ho, que tothom s'apunti, que tothom ho tinga bé, saber quantes n'hi ha, saber com funciona, i que quan se decideixi qualsevol cosa, no sigui per 10 associacions, ni per 15, ni per 20, ni, que sempre és la meitat, no? que s'aprova, si no, no es pot. Però que realment se senti implicada. Aquest any ha funcionat molt bé el que és el tema que es va fer en online, no? Que es va fer a través de la pàgina online, hi havia més participació que cap any.
Sí.
Va estar molt, molt bé. I això volem anar encaminats, no? Vull dir que sigui una societat que voti, que ho decideixi i que entre tots fóssim una illa millor. I, bueno, llavors l'última que vàrem dur va ser la bassa de rec.
Hem d'anar acabant, ja, consellera.
Sí, ja cap. Simplement la bassa de rec, vàrem preguntar i tal. I, bueno, i una reivindicació que va fer a últim minut el meu company sobre el camarí i veure quan estaria tot llest tot del camarí. I ja està, no te ballés més temps.
És la consellera de Sònia de Formentera, Cristina Costa, a qui agraïm molt la seva participació avui al de Farafar. Que tingui una feliç setmana, consellera.
moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Va, 9:40, 4:40 en la remissió, tot seguit. Saludarem en Bartomeu Escandell, ja per tancar aquest resum del ple, en aquest cas el portaveu de Gent per Formentera i també el conseller d'Hisenda donarà doncs, la seva opinió d'aquí a un minutet.
A Formentera, Automoción San Fernando, la Renault de Sant Ferran. Som una empresa local i familiar amb més de 40 anys d'experiència. Un taller mecànic on només hi ha lloc per la qualitat, la professionalitat i el compromís amb el client. Tractem el teu vehicle com si fos el nostre. Vine per a la teva revisió anual i et garantim el millor manteniment. Problemes de carrosseria, pintura, electricitat, climatització, pneumàtics... Naltros ens en cuidem. Has de passar la ITV? També ens n'encarreguem. I sempre amb un vehicle de cortesia pels nostres clients, perquè la vida segueixi rodant. Automoción San Fernando, especialistes en Renault i Dacia. I ara, a més, també desinfectem amb ozó. A Formentera, Automoción San Fernando, la Renault de Sant Ferran.
De far a far, es magazín des matí de Ràdio Illa.
I ara sí, que saludem a Bartomeu Escandell, de Gent per Formentera. Molt bon dia, conseller.
Bon dia, què tal, com estem?
Bé, contents de saludar-lo de nou. Començant setmana, doncs, explicant qui va donar de si aquest ple del mes de juny. Vostè mateix, és un ple que anava un poc menys carregat del que ve a ser habitual, amb 7 propostes de l'equip de govern i 2 de l'oposició.
Sí, després del debat de l'estat de Formentera durant el mes de juny també, que ha de ser un ple una miqueta més light, per dir-ho així, però bueno, no per això menys important. Jo crec que vàrem prendre decisions importants per l'equip de govern seguint en la bateria de mesures per una implantació progressiva i àmplia de lo que són les energies fotovoltaiques i també en consonància amb aquelles, amb totes aquelles que vàrem aprovar en el ple de debat de Formentera, vàrem demanar a les companyies elèctriques pues, que facilitin el vessament de lo que són els excedents de producció d'energia fotovoltaica en cases particulars dins la xarxa, podent així fer una xarxa de producció a nivell autònom per subministrar aquestes vivendes, però també per tots aquests excedents que es produeixin poder-los vertir a la xarxa per tal de crear no grans, que això és el que sempre hem defensat, no grans plantacions fotovoltaiques a Formentera que poden danyar d'una manera irreversible el nostre paisatge i com a tal el principal actiu que tenim a la nostra illa, sinó que produir de manera autònoma a totes les edificacions ja construïdes i aquelles que s'hagin de construir per tal de que aquest canvi d'energies amb combustibles fòssils vagi canviant cap a una energia verda i, a més, factible aquí a Formentera. S'està fent molta feina per part del Consell en aquest sentit. Ja duim molts anys habilitant i preparant la nostra illa perquè això siga possible. Sí que es ve que l'eficiència de totes aquestes energies ha millorat molt en els darrers anys. També el seu cost, que s'ha baratit molt, però que jo crec que juntament amb les mesures que vàrem prendre l'altre darrer debat d'estat de Formentera, de bonificar CIBI, l'impost de béns immobles, a totes aquelles edificacions produeixin ja energia fotovoltaica i també amb aquestes exempcions i que farem en el PTI per tal de que sigui molt més fàcil també aquesta instal·lació sense perjudicar el paisatge, jo crec que van totes encaminades en aquesta substitució a Formentera de les energies amb combustibles fòssils cap a les energies netes. Jo crec que va ser quizás punt més destacat de tot aquest plenari. Llavors vàrem posicionar també a favor del col·lectiu de refugiats i a LGTBI, jo crec que també prenguem polítiques actives en el nostre abast competencial com a Consell de Formentera i, sobretot, en el tema LGTBI, per les postures extremes que es veuen a l'est d'Europa cap a una persecució en aquest col·lectiu. Jo crec que en el nostre entorn hi ha una situació molt normalitzada, com no pot ser d'una altra manera, però bé, també reivindicant el paper del Consell i de tots els grups al costat de tots aquests col·lectius. La seva oposició va fer un parell de peticions, com va ser posar seguretat privada a les festes que s'organitzin. Ja la consellera Labrador ja li va explicar que bé, que la seguretat privada no té les competències per tal de poder dur a terme s'ordre públic, això compete tant a policia local com a els cossos i forces de seguretat de l'Estat. Se li va explicar quan es feien servir la seguretat privada a les festes, que és bàsicament quan hi ha festes amb un format on hi ha un aforament limitat i hi ha unes barreres físiques per entrar. Per tant, la seguretat privada pot servir en aquests casos per controlar l'accés, és el que es fa servir per tots els ajuntaments. Però a Formentera aquest tipus de festes no es fan, aquest tipus d'organitzacions d'events en format limitat i amb un accés regulat, es tanca una plaça i només hi ha una porta d'entrada, això a Formentera no es fa. Per tant, li vàrem explicar, i no és la primera vegada que els hi explicam, que la seguretat privada està per controls d'aforament amb entrades restringides, i aquest no és el cas de Formentera. I llavors vàrem parlar de l'aparcament a la Serina. Estic molt content d'haver sentit a la companyera, a la companya, na Cristina Costa, de la Unió, a dir que tota la remodelació de la Serina havia quedat molt bé, també la remodelació dels Pujols. I bé, vàrem centrar la seva proposició en crear un aparcament dissuasori a la Serina, oblidant que n'hi ha un, que si ve els màxims per 5 dies hi pot anar tothom, perquè, a més, no acaba d'omplir-se, sinó que hi ha una rotació molt, molt, molt bona. Varen proposar que, a part d'aquest, se'n fes un altre.
Sí.
Això sí, no varen dir a on ni a com. Jo també els emplaço des d'aquí, els hi varen dir en el plenari, que si poguessin fer una proposta d'un lloc a la Serina que pogués allotjar un aparcament, el segon aparcament dissuasori de la Serina, doncs serà benvinguda amb aquesta afany de col·laboració i de consens entre el govern i la oposició. Crec que, a part de demanar-lo, que jo crec que pot ser correcte i això, doncs, si també ens fessin una proposta en els pròxims dies de veure quins terrenys es podrien utilitzar a la Serina, un espai molt limitat a cada banda dels dos estanys i també a la zona portuària, si ens ho indiquen, doncs miraríem de fer les gestions si es poguessin fer. Jo crec que la Serina fa bastants anys ja que s'ha iniciat un procés irreversible, i és fer la Serina un poble més amable, que no siga un poble dins un port, sinó que siga un poble amb un port. I s'han pres actuacions, l'autoritat portuària en aquests darrers 5-6 anys ha fet actuacions molt contundents dins el que és la Serina, que ha facilitat molt, i ho reconeixia la senyora Costa de la Unió, que deia que la Serina havia quedat molt bé, que la gent ara hi anava a passejar, que bé, que el sector comercial pareixia que treia una miqueta el cap, i s'han fet totes les actuacions pertinents per tal que l'aparcament puga ser el mateix. De fet, hi ha les mateixes places d'aparcament ara que fa 5 anys. El que passa és que estan reubicades de manera diferent. Recordar que hem guanyat tots els aparcaments que abans fèiem servir els lloguers a la banda de Ponent, s'ha ampliat l'aparcament d'esport. I jo record, abans de l'any 2015 i l'implantació de la zona blava, que la Serina era un dels problemes, jo crec que a nivell circulatori, me n'en record, passa que tenim la memòria molt curta, però me n'en record dues coses. Me n'en record de la creuera de Sant Ferran per anar cap als Pujols,
sí,
que allí a l'altura d'Esverdera, d'Esbarberdera, que era un absolut desastre, i la Serina, que la gent aparcava per sa boca, aparcava, bueno, un desastre absolut. Home, jo crec que les coses han de millorar i hem de fer tot el possible, que de fet jo crec que la feina s'ha fet, per anar millorant. Però que em diga que l'aparcament de la Serina està pitjor que abans de la regulació, doncs jo no ho sé. Jo crec que tots els que vivim a Castilla i hem anat a Eivissa, doncs creiem que la millora és important. Hem posat els vehicles de lloguer dins un aparcament soterrani per ells, hem guanyat tots els aparcaments que abans feien servir els vehicles de lloguer i s'ha redistribuït els aparcaments, bàsicament perquè la gent passegi per dins la Serina i els comerços puguen treure's cap. Però bueno, són postures diferents, però com et deia abans, jo crec que els convido també a la gent de la Unió que ens presenti una proposta amb terrenys disponibles que puguen fer-se servir per aquest segon aparcament dissuasori, i recordar que hi ha un aparcament dissuasori central a mà esquerra que es pot fer servir també per llarga estada, aquells que estiguen fins a 5 dies fora de Silla, i el poden fer servir a tots els treballadors i usuaris de la Serina, clar.
Recordeu que aquest aparcament dissuasiu està situat davant del parc infantil de la Sabina i s'ha de treure etiquet, això és important també.
S'ha de treure etiquet per afavorir la rotació, però gratuït, i bé, gratuït no només per residents, que també vull recordar que això també és una cosa important.
Sí.
I és que no conec a altra banda, i ja he viatjat una mica, que l'aparcament regulat sigui gratuït per residents com és a Formentera. Només deixar aquest apunt, perquè a vegades també oblidam les coses importants i ens centrem en detalls. Llavors vàrem parlar de... Bé, del Consell d'Entitats, jo sentint la portaveu en aquest cas de la Unió, dient que, bueno, que hi ha moltes associacions de Formentera, però que n'hi ha algunes que no estan inscrites en el Consell d'Entitats, i no sé què volia dir. Si que obligàssim a totes les associacions a estar en el Consell d'Entitats, si obligàssim a la gent a participar, només li faltava dir que obligàssim a la gent o que el vot fos obligatori cada 4 anys. Jo crec que el Consell d'Entitats és una eina fonamental per a la participació a Formentera. Hi participa tot aquell que hi vol participar, que això és molt important, perquè el que no podem és fer un discurs de, bueno, jo no hi particip, llavors queix de tot i no tinc una manera o un lloc per parlar. Pues Formentera s'ha dotat d'aquest lloc per parlar, que és el Consell d'Entitats. Tothom que hi vol estar, està. Tothom que vol debatre els temes importants de Formentera està dins d'aquest Consell d'Entitats. Jo crec que és un òrgan regulador molt important i també una fàbrica d'idees i de propostes cap a l'equip de govern per tal de tirar endavant tot allò que ja no només duim en els programes, sinó que pot sortir durant aquests 4 anys de govern i que la gent hi ha ganes de que s'arribi en això. Ja me'n record el moviment on sempre que des d'Eivissa, bueno, en la història de canviar l'estació marítima, això, sí. Es va crear tot un moviment i jo crec que el canalitzador també va ser el Consell d'Entitats en aquest cas, una iniciativa de la societat civil canalitzada pel Consell d'Entitats per tal de prendre les decisions més adients. Jo crec que és una eina de participació molt bona, el que passa que l'Unió, bé, tot el que sigui participar i que la gent puga dir, a vegades els hi ve una mica esquerra mà. Però bueno, jo en resum, crec que va ser un ple positiu, amb propostes en positiu, i bé, i ara encara s'estiu, que estan començant.
Doncs sí, ho hem d'anar deixant aquí, conseller Bartomeu Escandell, de Gent per Formentera, això, que tingui una feliç setmana.
Molt bé, gràcies, salut i bon dia.